92.2, freqüència modulada.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, les coses del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Villarreal Sports. Ràdio Villarreal.
Bueno, pues ya estem en marxa, ya ha començat la temporada, ya ha començat la Lliga, ya ha jugat el Villarreal Club de Futbol el seu primer partit oficial del campionat i, per sort, va acabar bé. Victòria davant de l'Oviedo per 2-0 amb expulsió d'un jugador rival a poc de la mitja hora i amb els gols de Tayong i Pap Gay. La veritat és que el Villarreal té un inici de Lliga, jo diria, benévol i, per lo tant, hauria d'afrontar-lo amb la necessitat de victòries davant de rivals com el mateix Oviedo o ara el de la setmana que ve, diumenge, ve el Girona. Per tant, hem començat com s'esperava, com se desitjava i com creiem que teníem que començar. Això sí, el primer partit a casa del Villarreal Club de Futbol pues, sempre ha estat un partit raruno de veres. Tant és així com que no l'havien guanyat mai. I això que també havíem jugat contra rivals d'issos que s'espera, se pensava i se creia que eres superior i tenies que guanyar-los. Amb una calor insoportable va guanyar el Villarreal Club de Futbol el primer partit de Lliga i avui descansen els futbolistes pendents ells, vosaltres, i tots de diversos fronts oberts. El primer, el d'estocats i lesionats. Vam tornar a viure i la sensació de veure Gerard Moreno tirar-se la mà a la part posterior de la cama, fer cara de dir això se complica i anar-se'n lesionat i tocat amb problemes i molèsties musculars greus. Veurem si té molt o té poc. Avui li hauran fet les proves. Demà torna el Villarreal al treball i demà sabrem. Mentrestant, també estem pendents d'Ayoce Pérez, que demà complís un mes fora dels terrenys de joc per una lesió muscular de la que tampoc sabem l'alcanç real, però de la que diu Marcelino que hauria d'estar curat per al diumenge. O sigui, que perdríem a un, però ne recuperaríem a un altre. I això seria la qüestió en l'aspecte de temes de lesions. I mentrestant, com ja sabíeu, tenim el Villarreal ara mateix ja en modo carrera a la búsqueda de reforçar i tancar un planter al que li falten efectius i al que cada dia que passa els italians venen anunciant tots els moviments que fa Roig Negreroles. Ja dona igual que siga diumenge d'agost o que tinguem 42 graus, Fabrizio i Mateo i Fabrizio estan ahí menjant fetge. Què vol fer el Villarreal a hores d'ara? Vol reforçar, com ja sabíeu, la seva davantera i la seva defensa. I, com aquell que diu, si cola, trobo un porter per ahí perdut que està avorrit i no sap què fer, pues tindre un porter més. Què van a fer-ho o com van a fer-ho? Quina és la idea? Bueno, la idea era una, però a poc no ja dic que hagin ho anat mutant, sinó que ha anat adaptant-se. Què vol dir adaptant-se? Pues que el Villarreal té com a prioritat reforçar-se amb dos davanters i, si pot, amb dos defenses. Quan dic si pot, va dependre de la economia, de lo que pugues comprar i de si els futbolistes que tens en la primera part o part alta de la llista eres capaç d'arribar a un acord i de fitxar-los, que no està fàcil. Ja vos vaig explicar a principi d'agost que teníem un problema. Som Champions, però no som com els actuals equips de Champions, sobretot anglesos, perquè la locura que se viu en Anglaterra, en el mercat, el moviment, els diners que gasten i el que estan pagant per fitxar futbolistes és algo que ara mateix jo no recordava. Ara la tarifa plana ja són 30 milions de lliures, 25 milions de lliures. Això són 30-35 quilos dels d'ací. I això, ara mateix, en Espanya, pagar-ho, poden pagar-ho dos. Bueno, un, Els altres no sé com ho paguen, no sé com ho fan, però ahí estan. Mig a la trampa, mig a la... no a la trampa. Així que tenim, com diem, el Villarreal Club de Futbol en diversos fronts oberts. Alguns molt difícils, quasi impossibles, però perquè vos feu una idea. N'hi ha coses que si poden, que seria les coses més assequibles, se tenen que anar tancant ja, i n'hi ha coses més complicades que n'hi ha que esperar a veure quina decisió prenen els clubs que tenen a aquests futbolistes. O sigui, que tenim l'escala A i l'escala B, que no vol dir que la A siga millor que la B. Sí, la A és millor perquè val més diners i els futbolistes són més reconeguts i de major nivell. I després està l'escala B, la del que nosaltres hem fet tota la vida. El que passa és que ara ens ha entrat un arrebato de que som rics de colp i de que tenim que anar, pues això, que si no portes un Rolex a la muñeca eres calipolla, i és el que hi ha. Però jo al Villarreal Rolex no l'he vist comprar mai. I és més, sempre que ha comprat un Rolex ens ha eixit rana. O no anava, o se parava, o me l'havien colat trucho d'issos de Xina que pareix igual, però no és. Per tant, i se cree que és el concepte. L'error està ahí, que sí que tu has volgut aspirar a futbolistes de primer nivell, però tu pots aspirar a lo que pots i no passar-te'n. I ahí és on crec que ens equivoquem. Vol dir això que el Villarreal no vol reforçar-se en davanters de nivell per a la Champions? No, però va poder fer-ho? Bueno, en això estan. És fàcil? No, no ho és. És complicat? Sí, és complicat. Quan dic davanter Champions, pues, podrien ser Dobic, Sorlot, Calimuendo, este... Claro, davanters que tu ara mateixa no pots anar i pagar el que te demanen. No pots, no pots, no arribes. No arribes, per més que no arribes. Per tant, és que esperar o que te'l cedisquen, o que baixi el preu, o que s'obri alguna porta per ahí que te doni accés. S'obrirà? Pues això n'hi haurà que esperar fins l'últim moment. A veure si s'obri i és possible i és factible. L'altre dia ens van contar que havien presentat una oferta per un defensa central del Chelsea, que és un molt bon defensa central, internacional, de màxim nivell, doncs ahir el Villarreal volia tirar el resto. Però no arriba. No arriba el que demana el Chelsea. Que és una burra. Que són 30 milions de lliures, una cosa dices. Que això són, Rubio, a pessetes de tota la vida, a euros...
32 i mig, 33.
Claro.
O sea, n'hi ha que multiplicar per 1,20 la xifra.
Si tu te gastes 32-33 en un defensa central, què te queda? Vistes que comprar dos davanters més i un defensa més, eh? I en aquestes estem. El nom propi del dia és difícil de dir. Tani Oluwaseyi, que és un xaval de 25 anys que juga al Nord-Amèrica, la MLS, que és nigerià però que té nacionalitat canadenca i que juga en la selecció del Canadà. És, perquè vos feu una idea, el cosí de Barry de Canadà. Un poquet més major que Barry, però és el més paregut a Barry que podries trobar. És el perfil de fitxatge del Villarreal Club de Futbol dels últims anys. És el Bacambú de turno, el Barry de turno, i ese jugador, el Ecambí i companyia. I ese futbolista que juga en una lliga menor i que tu creus que amb tu, per les condicions, la capacitat que té, pot pegar un salt important. Acertar sempre és difícil, però davant de la necessitat de fitxar a dos davanters i centrar el tir en que la pasta te la tens que gastar en un davanter, diguem, més referent, més important, a aquestes altures de mercat, el Villarreal jo crec que ha desbloquejat ja el segon escalafó. I este davanter era una de les primeres opcions de perfil Barry que tu pots fer front a d'ella i que te pot donar ese rendiment. Ja vam dir que ne porten dos. Si venen dos, més lo que tens, Gerard Ayoce, que hem explicat al principi, que estem pendents de lo que passa, lo lògic seria cedir a Eta Young. Si escoltes a Marce, pareix que Marce diu, bueno, cuidao. Ara mateix n'hi ha les mateixes probabilitats de que Taillon se'n vagi al Llevant l'últim dia de mercat que se quede, eh? Cuidao. N'hi ha les mateixes possibilitats. Tot dependrà de lo que fitxes, de com estiguen Gerard i Ayoce i del nivell de necessitat que tingues. Però ara mateix no està escrit en un paper que si venen dos davanters, Eta Young se'n va sí o sí. No està escrit. O sigui, no és llei, ¿vale? No és 100%. Per moltes coses. A partir d'ahí, jo crec que anirem a l'últim dia o als últims dies. A veure com estan tots, què ha vingut, quin planter te queda i què decideix el míster. Però no està decidit al 100% perquè és del Llevant, ja li han ficat la camiseta, ja crec que estan imprimint-li el nom i tot. No està clar al 100%. Pot anar, sí. Pot ser que ne vinguin quatre o tinguin quatre davanters i finalment Marcelino diga, hòstia, este xaval per jugar 10 minuts un partit de Copa o dos ratos, perquè també tinga Nico Pepe, perquè lo que siga, l'evolució d'allò és bona, poden passar mil coses. Però és una cosa per decidir que la probabilitat és alta, alta, molt alta. Però depèn a veure de qui ve, de com venen i quan estiguen així. Per tant, ara mateix Eta Young és el nostre senyor. Tant és el nostre senyor que contra el Girona va jugar. Vamos, que després pot fer-se un Danjuma, sí. Que la idea està, o damunt la taula està aquesta possibilitat, sí. Que el Llevant està resant-li a la Xeperudeta, és, no? Crec que va el Llevant, el València van a... Claro, normal. Hòstia, l'hauran vist del primer partit i dic, joder, este les enxufa, tot el que li tiren ahí va pa dentro. Però no està tan evident. Per què vol Marcelino un Olu Wasegi i no un Eta Young? Perquè ja sabeu que Marcelino té una idea en el camp molt clara de lo que vol i de com ho vol. La explicació més clara és Mourinho. Jo crec que en el mes de juny ja vos vam dir Ratiu no va vindre. No és el perfil que vol Marce. En el Villarreal no és l'objectiu. I tot, oh, Ratiu, tot l'estiu, Ratiu, Ratiu, Ratiu. No, Marcelino volia Mourinho. Un defensa central que actua de lateral. Perquè vol ese perfil, perquè la seva manera de jugar, el seu concepte en el cap és ese. Que el dia que no estiga Marcelino canviarem i buscarem altres coses? Segur. Però ara mateix tenim un entrenador que vol això. I el club a voltes no faria moltes coses. A mi jo diria, hòstia, pues, però claro, també tens que adaptar-te a lo que vol el teu entrenador i no vas a fitxar-li tios que no va a ficar. Per tant, pues, dins d'aquest consensuar això, te porta aquestes coses. I Marcelino volia un Olu Wasegi d'estos. Li donava igual un tio con Barry o Bacambú, que quan estire l'equip contrari, tu pugues buscar l'esquena i tinga la velocitat, la potència i la força per plantar-se davant del porter. Que a lo millor li falta la qualitat o té que adaptar-se o té que ajustar-se una miqueta millor, ja ho farem. Ja ho farem. Però el que sí no és resignable és la potència, la força i sa velocitat per trencar. Ecambí, Bacambú, Sorlot menos, Barris i companyia. Tot fa pensar que estem en ello, que estan negociant, que fa una setmana ja van fer una oferta amb l'Avanton Bar, que demanen més de 5 milions, però que, vamos, veient com està el mercat i veient que és el perfil que busca és, i que dins de la llistat de futbol... I ara el té. Mercedes, Audi i jo què sé, i Ferrari. I després té tots els altres. Claro, diu, bueno, pues n'hi ha que mirar l'altre mercat. En aquest altre mercat, quin és el que me pot donar rendiment? Qui pot ser un dels dos davanters que necessite d'un perfil més baix? Este tio. Este tio és una aposta que si es ve, mos pot donar molt. I que mos dona el que l'entrenador demana. Per què han anat ara i no al principi de mercat? Perquè si ho tenien tan clar, bueno, pues perquè antes s'han centrat en altres prioritats i jo crec que tenien clar que este futbolista estava ahí per si tenien que anar a utilitzar-lo o mos feia falta. Per tant, ara després veurem com funciona. Si es ve, si és un petardo o si Marcelino el fa un altre tierno Barry i l'any que ve el Sunderland i mos dona 40 quilos per este xaval. Bueno, primer tenen que fitxar-lo, que encara estan en ello. O sigui, estan negociant, el futbolista vol vindre, i falta tancar-ho. Però jo crec que si no n'hi ha... Així anar com vos dic, que, claro, Renato Veiga, Dobic i tots aquests, pues n'hi ha que esperar hasta el final, creuar els dits, resar a Muntó... Com vos vas contar-lo de la canya, n'hi ha 30 canyes millor que la teua, però la teua està ahí. I si pica, pues n'hi ha que esperar a que pique i només pique, aprofitar l'oportunitat. Que ja serien, claro, en estos nivells, sessions. Però, claro, aquests futbolistes estan en clubs grans que van a jugar Champions, que tenen sueldos importants i que al final van a tindre que eixir. O sea, avui llegia, per exemple, el cas Sorlot, que segur que va a punyades en el Xolo i van a fitxar-li un altre davanter. ¿Vale? Pues si Sorlot té que eixir de l'Atleti de Madrid, va a punyades en el Xolo i no apareix ningú que pague, quan va pagar l'Atleti de Madrid, Rubio, per el Sorlot? Amb altres 36, 32 més 8.
32 més 8.
No anirà ni Cristo a pagar 32 més 8. Ningú. Bueno, a no ser que el Brighton de turno s'alce un dia aixina rumboso el tio i diga, va, tinc ahí 32 milions que no sé què fer en ells, vaig a comprar-me un Sorlot de que siga per portar la canterilla un rato i encara que no jugui el tindré sentat i que me conte xistes que és graciós. Pues vale. Si no passa això, pues ahí estarà el Villarreal obert a varios fronts a veure què és el que pot captar per a acabar de tancar la seva davantera. Perquè el nivell top està car i en aquests moments encara està en aquesta fase que els grans clubs pensen que haurà algú d'última hora que vindrà i els comprarà. Què queden? 15 dies de mercat. Això és una eternitat. Això és, per aquest mercat, una eternitat. Per tant, la idea que vos teniu que quedar en el coco és que el Villarreal va fitxar dos davanters, que un, el que més prop estaria, és este xic, o l'Uguaselli, que a partir d'ahí està obert a altres fronts, que fins l'últim moment, si no n'hi ha canvis, pues estaran ahí, veurem com acaba, però que no és fàcil, no són fàcils, i que també busquen dos centrals d'una història pareguda, uno, diguem, d'inversió i una altra opció més assequible. Vallís en Valoviedo, no?
Sí.
Claro, jo el veia entrenar i diga que un dia li diran, fica la camiseta ahí, almenys fes bulto. Pues tenen que intentar cobrir aquestes posicions. Diríem un futbolista més referent i un altre que pugui ser una alternativa assequible que tu cregues que te pot donar rendiment i que te compense. Bueno, pues en la davantera pareix que va ser aixina. Perquè si tanquen a este i estan buscant un altre, fins l'últim moment, i ja s'han manejat per gent com Dobic, i ja te dic jo que si fiquen a Sorlot a tir per ahí, si Sorlot és a dir, nosaltres serem un dels que tirarem la canya, joder, com pa no tirar-la, pues una cosa dices, i a esperar, hasta última hora, a veure per a on ve. I que te puga aparèixer una altra cosa, perquè claro, ara és el moment en el que la gent comença a ficar-se nerviosa en el mercat, a veure què va passar. Claro, perquè si tens futbolistes que no comptes i cobren molta pasta, n'hi ha un moment que és evident que tens que donar-los d'eixida. I així estan, o així estem. Manejam-nos per Tani Uluwaseyi i pendents de com i de quina manera va evolucionar el mercat en els futbolistes de màxim nivell. Podran tancar-ne algun? Veurem. Esperar estem esperant. I en defensa, pues, han fet una oferta per Renato Veiga. Renato Veiga, diries que és bo, Rubio, o com, quin escalafó
col·locaries? Jo, no, òbviament, ningú del Chelsea. Gent que segueix al Chelsea m'ha dit, a veure, ells consideren que si s'ha anat a la Juve i és titular indiscutible en Portugal, el valor d'ell ha augmentat.
Vale, o sigui, què ho demanen per això, home?
30 de lliures.
Hòstia, barato. Claro, és que la diferència entre el futbol espanyol i el futbol anglès ara mateix
ara
és...
Ara m'ha ajudat. La mitja de fortuna d'un propietari de la Premier League són 8,3 bilions.
Sí, perquè ja no és això. Que després de la Premier League fan una cosa que jo crec que al final els petaran les mans. I és que tu ara tens un amo ric que se gasta el que no n'hi ha en sueldo del que no n'hi ha. Quan l'amo ric s'avorrisca i se la pire, el que va deixar ahir és un solar que això no ho alçarà ni Cristo en els propers 30 anys. Perquè jo ho he vist en Itàlia. Quan jo vaig començar de xicotito... La lliga més important era la lliga italiana. Tots els futbolistes anaven allà. El Parma, per exemple, va guanyar una recopa i després va desaparèixer completament. Per tant, sempre entrem en aquesta guerra de és necessari un equilibri econòmic amb la lliga, Tebas no nos deja gastar, no nos deja gastar. No, és que no és que Tebas no nos deja gastar, és que cabrons, vos ho heu gastat tot, tio. és que han portat uns anys que m'ho gastàvem, el que teníem, el que no teníem i el que anàvem a tindre, rehipotecaen i rehipotecaen. Per què? Perquè els amos dels clubs no eren els amos del club, se n'anaven, deixaven un forat de 500, 600, 700, 800, 1.000, 2.000 milions i el que venga detrás que aprete. I el que venia detrás dia, bueno, pues jo una pata més gran, més allà. Bueno, pues ja clafi tot i ara estem pagant això. Pagant això. I el resto és mentira. O sea, el resto és mentira. El que passa és que a ningú li agrada patir i a ningú li agrada anar en el cinturó apretat i a ningú li agrada veure que no pot. Hòstia, si ha començat la Lliga i la meitat d'equipos no tenen futbolistes inscrits, tio. Si només teniu que mirar que qui ha fitxat este any? El Madrid? El Barça, el porter de l'Espanyol i a Rashford?
El Atlético ha fitxat el Atlético i segueix igual?
A to Cristo? I dels mortals estàs tu? Rubio, i el València, que està ahí fent ahí...
Ja, però tu compares els fitxatges del València en el 2005 i en els d'ara.
Ja, ja.
I vamos.
Ja, però això te dic jo, que al final l'únic que...
És Brad Pitt i Paco el de la panaderia.
Tu eres l'únic equipo mitjà de la zona mitja, que en capo gastase una perra i en capo nenejase algo. Però davant de lo que s'ha convertit el mercat, de com se inflaciona la cosa... de com estan els inglesos, no tens cap possibilitat. Per tant, tens dos vies. O apostar per lo que tens a casa, o ser intel·ligent e intentar fer les coses que pugues i que te puguen millorar. Dins d'això, no ho han fet mal, jo crec que Mourinho, Rafa Marín, Moleiro encara està verdet i li costarà. Però qualitat té, projecció té, futur té. I a partir d'ahí, joder, si tu... El teu modus operandi té que ser el Nicolás Pepe de la vida. Que la pots fifiar, sí, però que ara t'ha eixit bé, el Nico Pepe. Un tio que estava desahuciat en Turquia, que no el volia ni Cristo, el recuperes així i ara mateix és un pepino. Pap Gay, el convences que acaba contracte i tens un jugador per damunt de les teves possibilitats. I després, si tens que gastar-te un duro, intentar acertar lo màxim possible, perquè com la pifies en dos o tres que tens que enrana, adiós, eh? Adiós. I és el que vos dic sempre, que tu pots pensar que eres Champions si tu creus que durant els pròxims 4 anys seràs Champions. No, pues fitxa jugadors Champions, però si fitxa jugadors de 30-40 milions, seguiràs sent Champions. Bueno, bueno. I si no?
Ja, però a veure, la gent també pot dir el Sevilla ha xut molts anys seguits Champions i mira com està ara, eh?
Quebrat.
Que xua a Gomé i per què no tenim un altre més? Rubio,
quebrat, perquè s'ha gastat el que no tenia, ha invertit en futbolistes que pensava que eren venta ràpida i que anaven a tornar-li els diners i no li n'han tornat. Se lesionen, no funcionen, no van bé, no s'adapten, que si fora fàcil, per tant, tens que anar molt peus de plom. Anem a esperar, queden dues setmanes. Anem a esperar, si tanquen a este xaval... Bueno, mira, jo he parlat amb Ravi. Ravi Ramineni és el nostre amic que ha portat 13 anys dins de la MLS. Va ser un dels...
va ser campió.
Sí, però era dels importants d'un club que va acabar sent campió, com era el Seattle Sounders. Ell té una empresa de... com era això? Big Data de futbol, i era dels que fitxava els futbolistes pel equip campió de la MLS. I seguís la MLS, claro. Entonces jo li he preguntat, tu, Ravi, explica'm este home que vol el Villarreal... si és un petardo, si... Claro, perquè la gent diu, hòstia, la MLS, vaya mierda. Bueno, bueno, bueno.
Ja, però és que aquesta desconsideració tampoc l'entenc, la veritat.
Jo, per exemple, demà, avui va parlar de Denis Mamateu, que seguís la MLS i seguís molt tot el futbol d'allà, i igual l'escoltem demà. I ell me dia, Javi, és millor la MLS que la Liga Suïssa. Té millors futbolistes. Claro.
El Inter de Miami li va guanyar al Porto en el Mundialito, no?
Ja, però l'Inter de Miami és un club de jubilats, Rubio. Se no conta molt, no? Això és un poc el club d'amigos de Messi, s'ha muntat ahí, jugant al golf i al futbol. Això és com ha muntat bé. Bueno, parlem d'este xaval. Jo no l'ha vist en la vida. Tu l'havies escoltat a este home, a l'Uguayés i este, l'Uguaselli?
Jo hasta ahir no.
Jo tampoc. I és el davanter de Canadà, de la Copa d'Oro. Però, claro, qui veu així la Copa d'Oro que jo en Guatemala, Venezuela, México, Canadà i Estats Units? Pues no té glamour, això no ho veu ningú, no?
Poca gent, poca gent.
Poden haver molts futbolistes ahí? No ho sé. Claro que sí. Bon futbolista n'hi ha a tots els puestos.
Bucana en baixir d'ahí.
Claro, però pots tu anar a comprar a la Milla d'Oro? No. A la Calle Serrano? Tampoc. Pues igual tens que baixar i tens que mirar ahí, buscar ahí i intentar trobar ahí. Això ho fem molt els holandesos, eh? En Brasil, quan Brasil se podia comprar en equips menors. Ara, és que ara mateixa, per exemple, perquè vos feu una idea, els jugadors de Brasil dels equips punteros de Brasil cobren prou més que els jugadors d'Europa, eh? De molts d'Espanya, eh? De molts jugadors de la Lliga Espanyola. En México cobren molt més que en molts equips de la Lliga Espanyola, eh? A veure què diu Ravi d'este xic, si és bo o no.
Hola, Javi. Sobre el tema, Olavesi es un buen jugador, es que abre la cancha, abre espacio, corre mucho, trabaja mucho y te da, no te da mucho en cuanto a pases, pero te da pases de asistencias, creas ocasiones, pero más bien es uno que facilita más a los otros que tenemos, igual a Jose o a Gerard. Para anotar, yo creo que este trabaja mucho sin balón, con balón, es un tipo que corre sin parar y también enfrente del gol, adentro del área, es muy eficaz, no es mal, pero sí que no es como que baje para crear juego, eso no es, eso más para abrir el juego, dar profundidad al equipo. Es más bien ese tipo de jugador con mucha velocidad. En cuanto a la liga, yo creo que la liga ha mejorado bastante desde que yo empecé hace 10 años. Ahora hay muchos jugadores en su prime. Vienen aquí de Sudamérica, también de Europa, ya están vendiendo gente. Por ejemplo, este de Barcelona, Ricky Puig, está aquí. Por ejemplo, por dar un ejemplo, hay muchos. Por ejemplo, Tejon Buchanan. Al principio tuvo mucho éxito en MLS antes de ir a Bélgica. Entonces, jugadores, aquí forman muchos jugadores, muchos equipos, hay mucha inversión en los equipos. Aumentaron mucho el tope salarial y varios mecanismos para atraer jugadores jóvenes, jugadores franquicia, todo esto. Yo creo que la liga está creciendo bastante. Esto no es el MLS de cuando el Villarreal compró Josi, por ejemplo. Eso no es ese MLS, es mucho, muy, mucho más diferente, mucho más fuerte la liga. Y además tenemos 30 equipos. Pues es lo que te digo, creo que es un buen fichaje, pero no sea que un top. Digamos que no está listo para Champions League todavía, pero nadie es, tampoco Barry hará, Tierno Barry tampoco hará para Champions, como tú dices, pero es lo que hay, pero eso va a ayudar mucho al equipo y eso también es muy, alguien que no se lesiona mucho, entonces también eso ayudaría al Villarreal, porque Gerard y Ayose tienen mucho riesgo de lesión, ¿no? Bueno, eso más o menos para resumir del jugador. También Freeman es un fenómeno. Yo creo que este es un chaval que cada semana hace cosas grandes, asistencias y corre. Es un buen lateral, tiene buena proyección. Espero que el Villarreal tenga la oportunidad de ficharlo.
Freeman es el chaval que el Villarreal estaba ahí, amagaed ahí, fent la rata ahí, complicant, pa emportar-lo i fitxar-lo. I vaig dir este dia en que el teníem tancat i s'ha muntat un pollo que pa què, s'han enfadat des del seu club. I damunt molts clubs han dit, tia, el Villarreal ja està ahí, ja el té quasi firmat, a córrer. I mos ha complicat la vida sobremanera. Bueno. Veurem si al final el Villarreal és capaç de convèncer el jugador, ara el club s'ha tancat en banda, però en el Villarreal tenien molta il·lusió i estan convençuts que este Freeman va ser un fenomen. Bueno, pues, ara mateix, com diem, la història està en que el Villarreal està negociant i que al llarg de la setmana, si no passa res raro, seria un dels dos davanters que reforçarem. L'altre, pues, l'altre seria un davanter d'un nivell més alt. I ahí entren les complicacions dels traspassos, l'economia, de jugadors que estan en clubs que ara mateix els seus clubs encara creuen que van a traure 30-40 milions per ells. Claro, al final, per exemple, Renato Veiga no va jugar en el Chelsea, no? I si no, no crec que jugui este any.
No.
Quants jugadors té el Chelsea? 56, 62, 73, 84. Claro, l'últim dia, no? L'última setmana, el dia millor diu, bueno, pues va, tu, te'l cedisc, ja l'any que ve parlem, o obrim una negociació. O no, o apareix algú i diu, per exemple, jo tinc clar que l'Oviedo, algú del Villarreal va dir, si estava allí entrenant, no vos interessa? Diré, hòstia, va allí entrenant? Mira, per exemple, és simple. Va dir Marcelino, parlant en la prèvia de Denis Suárez, i va dir, Denis Suárez, bueno, havia eixit una oferta del no sé quanto, no sé què, que no era real. Vale. Pues en este cap de setmana, en estos últimes hores, a Denis Suárez li han arribat dos ofertes. Una que jo sé, que sembla que no li fa gràcia. I possiblement, ho va dir també els italians de moda, Mateo, que el Celta el vol. Claro, és del Celta, algú ha dit, hòstia, que Denis Suárez, el Villarreal, no compta. És l'últim, crec que no va ni calfar l'altre dia, Denis Suárez, no? Crec que de tots...
Jo no recorde.
No, no, crec que ni va calfar. Vale? Vale. Claro, és com a ir Sorlot. A ir l'Atlètic Madrid trau antes a Raspador Ise, que acaba d'arribar, que a ell. Claro, ell diria, joder, com està el panorama. Pues no me s'han donat compte que Denis Suárez té les portes obertes de par en par, el Celta ha dit, pues no ha pogut fitxar lo que jo volia, pues vuelve el hijo pródigo, no?
Damunt és petición per lo que sembla de Giraldez i la nova directiva sembla que està a favor d'aquesta operació.
Home, és la filla de l'amo. Ella estava renyit en l'amo, no? Però ara és la filla de l'amo. Pues, jo crec que si el Celta acaba venint a per Denis Suárez, me diuen que sí, va calfar. Pues va calfar. Denis. Pues el home normal que diem Marce, que és l'últim, pues puga anar-se'n. I si se'n va, pues el Villarreal li lliurarà una nòmina que és alta, perquè és un futbolista que va vindre lliure i pot fer front a altres coses. Jo crec que se n'anirà, Denis. Perquè ja vam escoltar a Marce, vamos, més clar no podia deixar-ho. I sobre Eta Young i el seu futur. Perquè, claro, l'altre dia te fa el gol, el primer del partit el fa Eta Young. A més, fa un bon gol. Claro, Marce diu això...
Esperemos lo que ocurre. El 31 de agosto o 1 de septiembre, no sé exactamente. Seguro que todos los entrenadores tenemos bastantes ganas de que llegue esa fecha. Pero ahí será cuando definitivamente quede conformada la plantilla y veremos qué es lo mejor para todas las partes. Siempre yo creo que hay que tener en cuenta qué es lo mejor para el club, qué es lo mejor para el propio futbolista y entre todos pues llegar al mejor acuerdo posible. Veremos qué sucede. Lo que es evidente es que está aprovechando sus oportunidades y nosotros estamos francamente contentos con su rendimiento.
A veure, a Marcelino Eta Young és un tipo que ni li molesta ni li complica, és un molt bon xaval, és un tio que fa grup, que està feliç d'estar on està i que està eufòric de tot el que li està passant. A partir d'ahí, què va passar quan el Villarreal, per exemple, tanque al davanter canadenc, tanque, per exemple, un Dobic cedit, un Sorlot cedit, un Manolo Gutiérrez comprat i que lo de Ayoce i Gerard no siga recurrent? ¿Vale? Que Ayoce s'ha lesionat ara, però puga aguantar més que Gerard. ¿Qué pasa en Eta Young? Claro, y le preguntes a ell, y el tío es feliz.
Hace mucho tiempo que al principio de la liga nos cuesta ganar en casa. Pues creo que eso nos va a dar confianza para los siguientes partidos.
¿Qué es lo siguiente, Eta? Tú quieres jugar Champions este año en el Villarreal Club de Fútbol. Tú de aquí no te mueves, ¿no?
No me muevo aquí. Estoy muy a gusto y no me quiero ir en ningún sitio.
¿No te quieres ir en ningún sitio? ¿Cómo te has sentido hoy en ese partido? ¿Cómo te has visto con tus compañeros?
Bueno, me he encontrado bien, pues, durante la temporada.
No quiero ir a ningún sitio, cojones. ¿Cómo se van a volver a ganar, tío? En el Villarreal se es feliz. El tío de Muniz fa gols. Está en un equipo Champions. Está en un equipo que la gent el vol. La qüestió és què passarà al final. El Llevant l'ha demanat i varios clubs. Tenen que decidir. Quan tinguen tancada la davantera, analitzaran. Diran, bueno, pues lo de Gerard a lo millor va pa un mes i mig. O va pa més temps. O no podem fiar-m'ho. No mos quedarem a este i que estiga un rato. I el rato que estiga mos pot donar lo que no mos poden donar els altres perquè físicament nos dona. O no. En els dos que han fitxat, fiquem un exemple. Dobic i Oluwaseyi este... Joder.
I si Ayoce...
I si Ayoce normalment diria estar bé, pues
i
dius...
I Pepe.
Claro, i dius... Que tu ara, 10 minuts i si el cedis al Llevant. I en el Llevant este tio casca 10 o 11 gols. Ara, antes de seguir al Llevant, renovar-lo, ficar-li una clàusula més alta o comprar-li el 50% al Cádiz ja de manera definitiva, dir-li, mira, te dono 3 quilos o lo que siga, no sé lo que vol dir al Cádiz, ara que el Cádiz bobo no seran, diran, hòstia, no te vengui el 50% ni loco. O sí... Com estan tiesos, diuen, pues, tia, si me dones ara això, en això puc comprar ja, i això és un futur, igual se lesiona, i ves tu a saber què li passa a este. No ho sé. Però això és un dilema. Com acabarà? Lo normal és que si tu tanques els davanters que vols, dos, per més que digues, claro, no perquè siga ruïn o no perquè no siga bo, no, perquè la funció que fa Etallón, Marcelino creu que la farà l'altre davanter que vindrà i Ayoce. Ho entens? Entonces dius, claro, quan va jugar? Quan el vaig a ficar? Ara per què està jugant Etallón? Perquè no n'hi ha ningú. I gràcies a Déu que està ell i rendís. Però si no té que jugar, que és el que se sentaran i valoraran, i Marcelino dirà, a veure, si se vol quedar és el quint davanter. Però és veritat que així en Gerard Ayoce s'obre una finestra que te pot donar aire. O no. I tens el llevant per anar a jugar? Bueno, pues, portem-lo al llevant. Votos, què faríeu? Alba, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Tu cediries a Etallón tenint quatre davanters o te'l quedaries de quin davanter i que estiga ahí encara que siga a fer palmes?
Jo crec que així està bé. Jo me'l quedaria.
O sigui, tu, quan més sucre, més dolç. Més davanters, més gent i que
sí,
jugui qui puga.
Sí, perquè a Jose i Gerard ja saps que...
O sigui, però si ho diem tot el rato se lesionen sempre, no ho digueu.
Ara mateix me'l quedaria.
O sigui, poca fe en que a Jose i Gerard tinguin un any normal.
Home, jo espero que estiguen bé.
Però poca fe.
Bueno.
Home, i tant que no han començat de la millor manera. Ayoce el primer dia se lesiona i Gerard el primer partit.
Sí.
O sea, és una cosa... Rubio, tu què faries?
A veure, jo entenc que al final si venen dos més, més PP, és que tindrà un jugador per aquest jugador. 5 minuts en Copa contra el Chiclana, no sé.
Claro. És que per això... Però queda l'incògnita... De... L'única incògnita que... A veure, si, has... si tu tens Gerard, Ayoce, este de Canadà, i un que fitxes més, diguem Dovic, per exemple, per ficar-li un nom... O sea, que se quede Taillon. ¿Sabuite? Claro, ¿por qué Taillon ha fet una bona pretemporada? Perquè no tenies davanters. Però si hagués tingut de principi davanters, Taillon no hauria ni acabat la pretemporada. Ja estaria cedit. Ja estaria cedit. I tot el món ho veuria normal, diria. Sí, normal, va fer un gol en Girona, però aquest xaval té que jugar. Què ha passat? Que com ha jugat i ha fet gols i n'hi ha necessitat de davanters, dius, hòstia, este l'estira dins, que fiquen a d'este. Però l'entrenador vol altre perfil. I el perfil d'ell creu que té futbolistes que Seneta, un bon tio i un golejador estan per damunt d'ell. Bueno, pues veurem que decidissin. A final de temporada ho decidirà. Marcelino. I té que anar en ull, perquè si l'envia al llevant i en el llevant casca 10 gols i el que ve així ne casca 3, pues estarem tot l'any dient, i Etallón en el Levante. És el mateix que ens va passar en Danyuma quan va anar a Girona, t'acordes? Que pareixia que se n'anava Maradona al Girona i regalàvem el millor jugador. Pues vau veure com va acabar el tema. També hi que tindre un poc de fe i de confiança als que estan tots els dies ahí, entrenen tots els dies, els coneixen, els veuen entrenar, saben el que poden donar, saben el que necessiten, saben el que pot vindre i que pot cobrir això, però sí que és veritat que la història està oberta. O sea, estem buscant davanter i... No un, dos. Que no és poca cosa, eh? Dos i dos defenses. Pues eso, 38 sobre el 2. Era que parlar de la victoria del Oviedo, que va a ser divendres. Que tela, eh? Tela.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Les 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Siempre has soñado en cambiarte la cocina? Ahora es tu momento. En Big Mac Pepe Arenós encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mac Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
T'agradaria reforçar la teua memòria d'una forma lúdica? Apunta a la nova edició del taller d'estimulació cognitiva per a majors de 60 anys que t'ofereix Fundació Caixa Rural per al mes d'octubre. Inscripcions en fundaciocaixarural.org. Places limitades.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
41 sobre les 2. I mentre el mercat evoluciona, ara diu Nico Esquira que volem un davanter del... No recordo el equip.
Del Sassuolo.
Del Sassuolo. La història va ser veure Gerard una altra volta tirar-se la mà a la part posterior de la cama i dir, uf, malo. En un principi li va dir al tècnic que havia notat algo raro, després va dir que sí un pinchazo, després li van ficar gel, al final té tocat els isquiotibials de la part posterior de la cama esquerra, i això significa, una, que els isquiotibials són reconsagrats, pots tindre poc de dolor però pots recaure. I que això, mirant l'historial de Gerard, encara que Marce era optimista i dia que era leve, que una setmana, que pensaven...
És una pena perquè havia entrenat durant tota la pretemporada... sin ningún tipo de problema muscular ni de ninguna otra índole. Había, creo que, rendido a un gran nivel, mostrándose además como un jugador importante y que a medida que iban pasando las jornadas y estos partidos, con mucha más presencia en el área, donde es un futbolista pues preciso y determinante. Y creo que hoy vino a certificar esa buena dinámica que tenía durante la pretemporada. Esperemos que sea muy leve la lesión y que lo antes posible esté con nosotros, ¿no? Además, pues creo que es importante para el equipo, para él, por supuesto, porque lo ha pasado muy mal y seguro que esta lesión también le va a generar dudas, pero a ver si es muy poca cosa, que así parece ser, y lo antes posible está. No pierde ese muy buen momento de forma en el que estaba.
Ara mateix ja no sabem què té. Si està trencat, si no està trencat, si és una distensió, si només és un cansament, si només és un susto, si només és un ai. Però, claro, escoltes o llitges el que diu el futbolista en el seu Instagram particular, Rubio... Y, hombre, optimista no puede ser, ¿eh?
Sí, va a ficar. En lo personal no me quiero adelantar mucho hasta que no haya pruebas, pero no os podéis imaginar lo frustrante que es no poder tener continuidad haciendo todo lo que está en mi mano para poder estar bien. Seguiré buscando la manera de poder estar y sumar. Seguiré trabajando porque tengo una familia maravillosa que está siempre a mi lado y a mucha gente que quiere que esté bien y me anima a ello. Ahora estaba volviendo a disfrutar, volviendo a sentirme bien, volviendo a tener ganas de más. Pero bueno, lo haré otra vez para volver a sentirme así. Y si hay lesiones que son mucho más complicadas y de más duración, pero que en estos últimos años no pueda estar un tiempo largo sin pensar en contratiempos, me consume. No soy mucho de expresarme, pero necesitaba hacerlo, aunque solo sea para sacar un poco la rabia que tengo dentro.
Claro, el tío se desespera. Normal, digo, joder. A toda la pretemporada ve, sense cap problema, pumba, llueve la primera part, y ale, una otra volta. Claro, si va a parar es porque va a notar algo. Si va a notar algo es porque torna a tindre molestias en la mateixa zona. Estem parlant de 3 anys de calvari? Lesió sí, lesió no, lesió també, lesió parar, lesió sí, lesió no.
Després de Dunks va ser.
Sí, després de 21. 20-21 van guanyar la copeta, 22-23...
En la Champions ja, si te recordes, ja claro, para el contra el, no sé qui, la Juve torna,
sí, sí.
Se torna a caure en Getafe, torna contra el Liverpool apurant molt, sí. I ja ha sigut sempre així.
22-23, 23-24, 24-25, porta 3 anys així. 3 anys. Claro, és una desesperació i molta gent pues, el senyala i diu, tia, pues ja. Però té contracte, és el teu futbolista referent i, claro, què el que voldria ell? Estar bé, no? I poder jugar i fer-ho bé i competir i guanyar i estar feliç. Pues, no n'hi ha manera. No n'hi ha manera. Damunt, espera't, que van canviar a Foy quan faltava un rato. No?
Sí, minut 75 crec que va ser.
I no quisimos arriesgar. Y luego, pues, ¿cómo procedimos con ese cambio? Era por hacer unas pruebas y teníamos un resultado favorable. Además, jugamos con uno más. Entonces, bueno, pues movimos ahí un poquito la estructura en ataque, otorgando pues un rol diferente a algunos de los jugadores.
O sea, que Marce Foyt estaba ahí, como digo aquel... Yo vos puedo hablar en Foyt, ¿eh? Y me va a decir que estaba perfecto. Estás yo y me va a decir, sí, sí, estoy bien. No tengo ningún problema. Pero claro, a la mínima que pueden guardarlo, el guardem. En formol y en una nevera. Que dure un montón y que no le pase res. Y Marce va a decidir cambiar y marejar cosas. Para que no todo siga chungo, demà tornen per la Prà, se suposa que demà torna Jose a entrenar. Se suposa. I això seria la bona notícia, no?
Sí.
Que torne un tio com a Jose, que si haver estat a Jose contra l'Oviedo haurem guanyat més gols. Ja t'ho dic jo. Mos falta ese punt no, d'alt.
També crec que el condicionant, perquè he vist diversos partits de la jornada, crec que el condicionant de la calor, o sigui, per exemple, el Barça en la mateixa situació... guanyant de dos i en expulsat en l'altre equip també la segona paria pràcticament no se va jugar a res.
Ja, però per exemple, a mi, quan, sobretot, Rubio i los Rubio Believers, al seu la bandera ixa de, com se diu això, se adultera la competició.
No, jo no adulterar la competició no
ho digo. No se juega en territorio patrio, Espanya, va. Dius, jo tinc molt més clar que adultera la competició jugar ara, conforme estem jugant, o sea, en la calor que s'està jugant al futbol, que és inhumana, però inhumana. I ahí estan. O sea, no entenc com els futbolistes no diuen, no. No. O sea, no se pot jugar al futbol. La segona part de l'altre dia és una aberració. No, acabarà. Ahir va caure Terrats, que se va marejar, li va agarrar ahí mig, epa, no sé què tenia, pobre. Hasta que caiga un plegat en terra, ojalá Déu no, no se pot jugar al futbol. I després me'n fa una gràcia de puta mare perquè són els futbolistes a pontificar i a dir les coses com tenen que ser, però si és que podeu canviar, sou vosaltres. Però què m'estàs contando? Si sou vosaltres, és que si vos planteu s'acaba. Però què passa? Claro, després Calimuendo, claro, a Calimuendo li diuen, no, que vas a cobrar 6 vegades més. Diu, ah, pues jo... Da igual, si tinc que jugar al forn i en un baló que me'l passe Satanàs, me dona igual.
El Joaquim Calimuendo de Vingraus no crec que claro, passen en tot l'any.
Ja, però que és un exemple. Que dir, o sea, tenim un muntó d'històries en el futbol que, per desgràcia...
Ja, però els operadors canviat... els interessa que se juguen a gos perquè si no, no s'abona la gent i...
Però el que vos dic sempre, espera, és que si no n'hi ha operadors de televisió i no s'abona la gent, Rubio, les entrades són més cares al futbol, no?
Ja, no, però que el que vull dir és que realment en Espanya la Lliga tindria que començar en setembre.
Tota la vida comença en setembre. Per què la comencen en agost? Perquè n'hi ha parons de seleccions. Perquè els futbolistes van als parons de seleccions encara que estiguen rebentats i se lesionen la majoria. Claro, és que al final dius, quantes coses n'hi hauria de canviar? Mil. Mil que adulteren la competició. Mil. La Copa Àfrica no adultera la competició?
A muntó.
Totalment. Pues ja està. Però lo de la calor és increïble, vamos. És una cosa... La segona part contra dos, bueno, és que pegues un baixó... Tot el món Mortimer, normal. De guanyar, va dir Marce, això, de guanyar en casa el primer partit.
No lo sabía, bienvenido sea. Es que pues durante mucho tiempo he sido, soy y ojalá sea entrenador del Villarreal en el futuro. Y en cuanto a la primera, es un... cuando esta semana me lo comunicaron, pues... Es difícil dar crédito a ello, ¿no? El Villarreal siempre tiene buenas plantillas, buenos equipos. No sé si en ese dato es coincidente que no ha iniciado en muchas ocasiones la competición aquí en este estadio. Pero bueno, estamos muy contentos. Los futbolistas se lo merecen. Van a entrar en esa historia por ser la primera vez que ello sucede. Y sobre todo porque es muy bonito iniciar la competición ganando. Son tres puntos importantes. creo que siempre ese primer partido viene a... Es importante ganarlo porque demuestra que durante más de un mes estuvimos trabajando muy duro, muy fuerte. Y entonces, pues ha merecido la pena. Todos los partidos que ocurren en pretemporada los jugamos con el único ánimo de prepararnos para este partido. Y bueno, pues ganarlo siempre es muy
importante. Alegría per la victoria, intentaré mejorar el show. Bueno, si va a ser el primer partido, Matos también es tiempo que hemos arreglado en la mano abierta.
No, bueno, igual, no, no, o sea... La Lliga
Espanyola... Tu te acostumes de que la Lliga fera...
La Lliga Espanyola, hasta esta jornada, sempre feia les rodes de premsa...
No, la Lliga Espanyola tenia subcontratat una empresa que li feia tot, i ara ha canviat d'empresa.
I no sé per què ja no les fan.
Ha canviat d'empresa, i l'empresa que ho fa, pues no da el servei com ho toca. Alba, hem jugat a casa moltes vegades i no hem guanyat mai a ningú el primer partit de local.
Havíem jugat 8 vegades i hem perdut 1 a 5 contra el Rayo, 2 a 2 contra l'Osasuna, 1 a 2 front la Real Societat, 4 a 4 contra el Granada, 1 a 1 contra el Huesca, 0 a 0 contra el Granada altra volta, 1 a 2 contra el Betis i l'any passat 2 a 2 front a l'Atlético.
O sea, és la primera volta que el Villarreal li guanya sí. En casa al rival el primer partit de Lliga, joder. Home, el Oviedo fluixet, Rubio. Ara va allí, cavallà...
Dendoker crec que també va, però bueno, és que al final, o sea, no crec que, no sé, en tots els respectes, el Llevant, el Els, hi ha molts equips que van a estar en aquestes plantilles i en aquestes nivells.
Lo de la calor, que ne feia molta.
Yo creo que sí, no, nos hubiera gustado pues, hacer o tener más ocasiones, establecer unos números similares a los que hicimos en el primer tiempo, pero como acabas de comentar, la verdad, es que hacía muchísimo calor, muchísima humedad. Bueno, yo creo que también eso y el resultado y la superioridad que teníamos, tanto numérica como en juego y el resultado, te hace, pues, no diría acomodarte, pero sí llevar el partido a una falta de ritmo que creo que estuvo distante de aquel que ofrecimos en el primer tiempo. Así, la verdad es que, bueno, yo creo que vosotros pasasteis también muchísimo calor, pero en el campo y con el esfuerzo fue para los jugadores seguro que complicado, y sobre todo porque es el primer partido de Liga, siempre cuesta aguantarlo.
Bueno, pues esa es la explicación de por qué contra un Main la segunda par Rubio no va a ser capaz.
A Young le van a arribar a ficar un chaleco tipo de la Fórmula 1 de la carrera, para a poder bajar la temperatura.
53 sobre les 2. Winnie a fútbol, ¿no? Hoy juega el Betis.
En Camp de Elche, a les 9 y mitja, crec, y demà el Madrid en Camp de Osasuna.
Nosaltres tornem a jugar...
Diumenge a 10 y mitja.
L'àrbitre el serem dissabte.
Sí.
No?
Sí, sí.
Pues vale. Per cert, del penal, jo torno a veure el penal de Luis Junior. N'hi ha que tindre moltes ganes per pitar penal, Enisa.
Per cert, que el gol d'ahir de l'Atlético no tindria que haver pujat, però bueno, se nota ja el canvi en els àrbits.
No, se nota el canvi i que el VAR no entra. No entra. Pita l'àrbit i el que pite val, dona igual. No, aixina quan te rebusca... Bueno, no entra. El penal que li piten a favor a l'Atlético Club de Bilbao... Mare de Déu.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate 2 gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 99 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Utilizas gafas y preferirías lentes de contacto? Tu edad y tu graduación ya no son un problema. Las lentes de contacto de Óptica Villarreal son cómodas, se adaptan perfectamente a tus ojos y permiten corregir cualquier defecto de la vista, sea cual sea tu estilo de vida. Pásate a las lentes de contacto en Óptica Villarreal. Dr. Font 17, Óptica Barilux Especialista.
Bueno, i queden els futbolistes. Un dels que va parlar és un dels nous. Bueno, nous van jugar prous, la veritat. Va debutar Meleiro un rato, va jugar Mourinho de titular, va jugar Rafa Marín de titular. Bueno, Buchanan no és nou, no? Va jugar un rato.
I Tomàs també va jugar.
I Tomàs Partey va jugar. Seguim en els xulits, indiferència, aplaudiments, coses rares. Rafa Marín, defensa del Villarreal. Ara mateix és, pues això, el defensa titular junt a Juanito Foyt.
Primer partido en la Cerámica, primera victoria. ¿Cómo has visto el equipo?
Bueno, creo que se ha podido ver el ritmo de competición que tenemos, que hemos hecho una pretemporada bastante dura. Desde el primer minuto teníamos claro nuestro objetivo, que meterle un ritmo alto al partido, estar atacando, atento a las vigilancias, y creo que nos ha ido bastante bien. Y bueno, el primer partido en casa siempre es importante y estamos muy contentos.
Bueno, al final ha sido una victoria bastante plácida, ¿no? Con uno más, el partido absolutamente controlado, a pesar de ese problema con el penalti, ¿no? Que podría haber sido el 0-1.
Sí, pero bueno, antes de la roja del Oviedo, creo que nosotros estábamos haciendo nuestro partido, creo que teníamos, como he dicho antes, claro, nuestro objetivo. Estábamos bastante bien, sí que es verdad que después con la roja del Oviedo, pues bueno, se pone un poco el Oviedo un poco más en bloque bajo, nosotros tenemos más la posición del balón, y bueno, como tú has dicho, es un partido un poco más, con menos ritmo.
Oye, lo mejor es que contundentes, expeditivos, no habéis dejado prácticamente ocasiones al rival, os habéis anticipado atrás muy bien.
Sí, la verdad que siempre es importante tener la portería cero, porque siempre que está cero puntuamos sí o sí, y bueno, tenemos gente muy buena en ataque que creamos muchísimas ocasiones y creo que nos va a ir muy bien este año.
En lo personal, ¿cómo te has visto, Rafa? Primer partido oficial aquí en la Cerámica, titular, portería cero, ¿cómo te has visto?
Bueno, la verdad es que tenía unas ganas tremendas de empezar este campeonato, de empezar con el Villarreal aquí en casa con nuestra gente. Tenemos una gran oportunidad de empezar los dos primeros partidos de jornada aquí en nuestra casa. El primero hemos hecho los tres puntos y esperamos que aquí también con el Girona se quede.
Se han quejado ellos amargamente de la expulsión por Gita. Dicen que ha sido clave la expulsión de Alberto Reina.
Bueno, sí, al final es una doble amarilla, una primera acción que se iba Nico solo, que creo que también, aunque no tuviese el balón, es clara amarilla. Después la de Pope, pues se va hacia adentro con opción de tiro, pues es una amarilla, de verdad que bueno, es mala suerte, pero para mí sí que es roja.
Oye, os habéis quedado un bolito de dormir líderes. ¿Pensáis en eso ahora mismo o no? ¿Es anecdótico?
Bueno, lo importante son los tres puntos, la portería cero, que la verdad que como defensa me encanta que siempre esté así. Y como te he dicho, los tres puntos que se queden en casa con nuestra gente se va hoy a casa feliz, nosotros nos vamos feliz y muy contentos. Sí.
Pues este, Rafa Marín, que está content perquè no ens van fer gol. Home, no ens van fer gol perquè Goleiro va parar el penal que ell mateix se va fer.
Anava a dir, pues jure que jo en un moment del partit també vaig pensar, si fem un 4-0 som líders tota la jornada.
Ja, però bueno, ser líder el primer dia és lo mateix que no ser-ho. Per tant, lo que té que fer és guanyar. Ara n'hi ha que guanyar al Girona.
Al Girona i després al Celta.
Que per cert va perdre en casa el Girona.
Sí, 1-3.
I el Celta, que també va perdre en casa.
0-2.
Contra el Getafe.
Que només va fer un canvi.
Pues ja ho sabeu. Està la cosa pa... És que ara està tot molt... La gent encara està a veure si se fica a terreno, si no se fica a terreno, si agarra ritme, si no... I canviar noms i fitxar futbolistes. Claro, aquestes últimes... Avui estem a 18. Per cert que el mercat acaba el dia 2, crec, eh? No acaba el dia 31, eh? El dia 30. Acaba en setembre. Crec que acaba el 1 o el 2. O sigui, té un dia més. Ho dic per aquells que pensen que s'acaba aquest dia, però no. Hasta l'últim moment estarà la cosa més que divertida.
Digamos que hasta la jornada del Celta hi haurà un d'això i després ja a partir de l'Atlético de Madrid ja tindràs la plantilla configurada.
Se n'anem. Passeu-ho bé, ja ho sabeu. Demà tornem. En més coses. Demà entre el Villarreal a les 6 de la vespre encara, eh? El Villarreal de Marcelino García.
Ja diuen que farà millor clima esta setmana.
Espere. Us dice en els primers gols de l'any que ne duren, que ne fem molts i que ens ajuden a guanyar.
Però Pino li ha pegat com li pegaria jo, eh? Mal no, lo següent. Ha fet una gran jugada d'estratègia, eh? Però, claro, si li pegues fluixot, pues lo que hay. Va al córner, a Jeremy Pino, el Villarreal un home més al camp, 28 de la primera part, allà va Jeremy Pino, dos braços a dalt, la penja Pino, primer palo, la pentina en Gerard, la toca Eta, gol! Tenia que ser este chaval!
prolonga Comesaña en el primer pal y al segundo pal Eta Jon fica el cap en fuerza. Pot arribar Aaron Escandell que vola y la pilota pasa entre el porter y el defensa del Oviedo y entra en la portería de el Larrazo de fútbol. Juga Juanito Foyt, Aubry Foyt, era Gerard, toca Gerard, era Santi Comesaña y este era Santi Mourinho. Mourinho era Rafa Marín, controla Rafa Marín. Aubry para Pino, que la disa corre, palo para Cardona, Cardona Camaga, la disa para Pap Gay, Pap Gay la cambia al altre costat, para Nico Pepe, le va molt llarga, la orienta y la baixa, le espera Rajim, allá va Pepe, Pepe fa la bicicleta, va entrar en el área, se la prepara, la disa para Pap Gay, chuta Pap Gay, gol, 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 gol. El defensa que va a ayudar es el que no tapa la frontal y toca curteta la frontal al balcón del área. Allí arriba Nico Pepe, que la pega desde la frontal, ajusta el pal esquerre y se baló entra, sense que ponga Ferrer, Aaron Escandell. 37 de la primera part, marca el Villarreal con el fútbol, el segundo, Oviedo no me menys, Villarreal 2, Oviedo 0, el remate desde el balcón del área, Molbo.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.